Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem una nova etapa aquí a Ràdio Estel, una nova temporada amb tota la il·lusió i totes les ganes del món, i encara fins i tot una mica més. I en aquesta nova temporada també volem que segueixin tenint protagonisme i volem seguir donant visibilitat a totes aquelles persones i entitats que treballen i s'esforcen diàriament per al tercer sector social. Els donarem veu cada setmana i ho farem al programa Àngels, un espai de la Fundació Llegat Roca i Pi. Aquesta temporada us acompanyarem tots els diumenges, hem canviat de dia i d'hora. Sempre serà a partir d'un quart de nou del vespre. Som el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, David Serra. Ja fa quasi dos anys que el món viu immers en una pandèmia que ha deixat moltíssima gent pel camí. Només a Catalunya la xifra de morts supera les 23.700 persones, mentre que els casos confirmats s'acosten ja al milió. Afortunadament, cada dia que passa ens arriben dades que ens fan pensar positivament, ens fan ser una mica més optimistes, i gràcies sobretot a les vacunes, ja amb més del 70% de la població catalana que ha rebut la pauta completa. Però això no ens ha de fer de baixar la guàrdia, al contrari. El Covid ha deixat mil i una històries, en la majoria de casos de persones anònimes. Per exemple, persones que han dedicat els seus esforços per tenir cura de familiars en situació de dependència i que no estan vinculades a un servei d'atenció personalitzat. Doncs bé, una d'aquestes persones cuidadores, algunes d'aquestes persones s'han vist desgastades física i emocionalment arran de la pandèmia. Aquesta és la dada més concloent a la qual ha arribat l'informe Avaluació de la qualitat de vida de les persones cuidadores, impacte de serveis i prestacions en el context Covid-19, elaborat per la Fundació Pere Tarrés, un informe que ha coordinat Rosalina Alcalde, que també és cap de metodologia i estudis de la Fundació Pere Tarrés. Rosalina, bona tarda i primer de tot moltes gràcies per atendre'ns en aquest diumenge i en aquest primer Àngels de la temporada.
Hola, David. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, no? com ben dieu, a l'activitat del tercer sector social. Moltes gràcies per convidar-nos.
Si et sembla, començarem parlant d'aquest informe tan i tan interessant i que, a més, les anirem repassant d'una de dades preocupants i que cal tenir en compte i segur que penseu que amb les quals cal treballar-hi molt. Comencem, si et sembla, parlant de com l'heu fet, eh? Quant temps us ha portat, quina metodologia heu utilitzat, quin sistema?
Moltes gràcies per la pregunta, perquè no és molt habitual que et preguntin per la metodologia. Aquest estudi, en realitat, nosaltres ja portem com 3 anys amb una línia de recerca finançada per el Ministeri d'Hisenda. Ja sabeu que quan tachem aquesta senyal, no?, de fer donatius a entitats del tercer sector, etcètera, pues una part es dedica a fer recerca. Ja fa anys que vam dissenyar una escala d'avaluació de la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals i al llarg dels anys hem anat fent un treball quantitatiu i qualitatiu basat tant en l'enquesta a nivell de tota Espanya com entrevistes a persones cuidadores i persones expertes i grups de discussió. I cada any, no?, tenim com una nova onada de resultats, no? I aquest any, quan van dissenyar el projecte, no pensaven que tindríem una pandèmia, no? Però finalment van haver de reestructurar una mica l'objectiu del treball perquè va quedar el Covid.
Clar, perquè aquest és un dels objectius, no? Vull dir, el veure com l'afectació que ha tingut la pandèmia en la tasca d'aquests cuidadors no professionals, però de fet els objectius són més amplis. De fet, si, segons tinc entès, a part d'aquest n'hi ha dos més.
Bueno, la idea és visibilitzar en quina situació viuen les persones cuidadores no professionals, no? Que al nostre país som un grup força important considerant el model que tenim, no?, de prestació de cures i el model que tenim d'atenció a la dependència, que està sobrecau, sobretot sobre la família, és a dir, no?, sobre les dones. Llavors, aquest tema és important conèixer-lo, per dissenyar mesures d'intervenció que ajudin a millorar la vida de les persones que són dependents. I això passa per millorar la qualitat de vida de les persones que atenen, aquelles que tenen alguna dependència. Com és difícil... No és que sigui difícil entendre perquè finalment ho fan, no? Però el cost personal que per una persona que ajuda algun dependent té fer aquest acte d'amor és molt alt, no? Té un cost personal a nivell sobretot físic, a nivell emocional, a nivell de relacions personals, que és massa alt.
Sí, clar, i suposo que tot això, que ja és complicat de per si, en una situació de crisi sanitària mundial, una situació de pandèmia, encara s'agreuja més, no?
Però mira, fixa't que... jo sempre dic, no?, lo mateix, que el Covid ha vingut a posar, no?, en front de les nostres, dels nostres ulls, qüestions que ja eren molt greus. Ja en anys anteriors veien que la mitjana d'hores que dedica una persona cuidadora a cuidar és de 14 hores, sí?
14 hores diàries, eh? Sí, sí, sí.
Exacte, diàries, o sigui, sí, sí. Pensem. El tema d'haver estat confinat no ha canviat això, sí? És a dir, és que és molt més de full time, no? O sigui, molt més de 12 hores. Què passa? Que a la pandèmia, òbviament, sobretot durant el període de confinament, pues aquelles famílies que tenien un servei d'atenció a la dependència, pues, bueno, han vist que aquest servei, per una qüestió lògica de prevenció també de riscos laborals de les persones que hi treballen, no?, al servei d'atenció a la dependència, pues, bueno, pues aquest servei durant un temps no s'ha pogut donar, no? I, efectivament, això, si la càrrega podria ser d'alguna manera allogada amb aquest recurs absolutament insuficient, pues durant aquests mesos pues encara la sobrecàrrega està pitjor.
És que hi ha un percentatge, una dada d'aquest estudi que a mi m'ha sorprès molt, i perquè no segurament de la mateixa manera que jo no se l'esperava o que la desconeixia, per descomptat, hi ha molta gent que li passa el mateix. I és que més d'un 83% de les persones consultades en aquest estudi, per fer l'estudi, diuen que han tingut un efecte negatiu en la seva qualitat de vida. De quins efectes estem parlant? Com s'han vist, direm, afectades aquestes persones? Perquè un 83% és un percentatge elevadíssim.
Mira, aquí hi ha dues qüestions. Una, ja abans de la pandèmia, el percentatge de gent que tenia una valoració de la seva qualitat de vida per sota del 4, per sota del 5, perdó, o sigui, un suspens, ja era molt elevada. També una cosa que hem canviat en aquesta nova onada és que vam detectar que hi havia una tendència a minimitzar el malestar que genera la cura. És a dir, quan tu preguntes com et trobes, sí, hi ha una tendència, sobretot en les dones, a dir, oh, no, jo estic bé, no tinc problemes, no? Llavors, la primera onada, que era amb aquesta percepció subjectiva, veien que alguna cosa no anava bé. I aquest any el que hem fet és contrastar la percepció subjectiva amb indicadors objectius. Bueno, vostè dorme? Sí, jo dormo perfectament. Pren alguna pastilla per dormir? Sí. Sí, això, la segona, seria un indicatiu clar, no?
Sí.
Que hi ha un trastorn de la sort. El que hem vist és que el malestar objectiu és molt pitjor que el subjectiu. I és sobretot en aquestes dues qüestions, emocionals i física. Aquí on està, és on està veritablement el malestar. O bé, una situació on, a més de ser cuidadora, el cautiveri que et genera ser cuidadora, si li sumen un cautiveri obligat per la pandèmia, pues això a millor no pot anar mai, no? O sigui que és normal que el percentatge de gent que s'hagi sentit malament hagi pujat, sí.
Clar, perquè a més ara ens comentaves, no? Vull dir, gent que poden estar 14 hores diàries,
sí.
Que tenen a càrrec una persona, doncs, normalment és un familiar, dependent. Això l'hem de sumar les hores que moltes vegades, perquè com majoritàriament són dones les que ho fan, i aquesta societat encara no ha acabat d'evolucionar cap a on hauria d'evolucionar, cap a una igualtat, diríem. A més, també aquí hi ha la manca i els problemes que deuen tenir de conciliació familiar, perquè potser aquestes dones que estan cuidant a un familiar després han d'arribar a casa i fer-se càrrec de les tasques diàries que hi pot haver.
A veure, una dada que també és esgarrifosa és com el percentatge tan elevat de dones que han hagut de deixar la feina per poder cuidar. Això en què tradueix? L'empobriment de les dones, sí? És a dir, ser dona cuidadora en aquest país, és el que abans deia, no? Pagues un preu superelevat, perquè això per les dones, tal com està muntat el sistema, és, com tu diria, encara enfortir els cautiveris que tenim com a dones en una societat patriarcal, no? És a dir, hem de cuidar i, a més, hem de renunciar a la nostra feina. Renunciar a la nostra feina retalla enormement els nostres drets de ciutadania. És a dir, deixes de cobrar, deixes de cotitzar, això t'afectarà a la teva pensió futura, sí? I si és veritat que ara rebem pues una petita paga, no?, de la llei de dependència, però amb això pots comprendre que no fem res, no?
No,
i
clar.
I realment, jo he tenido que no tenir-ho, no? Però, bueno, no, una persona no pot... no és equivalent, no?, deixar la teva feina per cuidar, no?, amb el que te paga la Seguretat Social. Mm-hmm.
Hi ha un altre... A l'estudi surt a... Mm-hmm. Tu ens comentaves com ha afectat també emocionalment, psicològicament, aquestes cuidadores. I moltes d'elles parlen de la por. Han manifestat com, doncs això, com que un dels factors a tenir en compte i que les ha afectat és la por. Estem parlant, imagino, de la por d'un contagi, perquè estem parlant d'una pandèmia, però, és a dir, el fet de poder ser contagiades, o també que elles mateixes poguessin contagiar les persones a qui cuidaven. Imagino que això també ha provocat, doncs, vaja, que els ha afectat, lògicament, més del compte, no?
Mira, el que veiem és clarament quadres depressius.
Sí, sí.
És a dir, una cosa que també crida molt l'atenció és que aquesta por la manifesten o la reconeixen com a una incertesa cap al futur, de què passarà, a la persona que estic cuidant, què passarà amb mi. És a dir, és trist, no?, sentir algunes persones que com relaten, no?, del que és la seva vida. Tenen por a la vida. Bueno, és un indicador de que probablement hi hagi una malaltia mental, no?, una situació de depressió, perquè la situació és tan dura i és tan sostinguda en el temps, sí, que la majoria presenta quadres depressius. I un indicador, no?, un símptoma, podria ser la por i la incertesa, no?, de què passarà amb mi, de què serà de la meva vida, no?, què faré jo.
Sí, sí. I suposo que amb tot això també és el fet de tenir al seu càrrec una responsabilitat que és molt important. Recordem que estem parlant de persones que cuiden persones malaltes, discapacitades o el que sigui, però que no han rebut una formació. I aleshores ells tenen, diguem, com una responsabilitat immensa damunt seu, doncs, que és cuidar aquestes persones i que no, doncs, vaja, que no hi hagi... No, la cosa no es compliqui.
Mira, el cas pot ser més preocupant, no? La preocupació més gran és quan les mares o els pares cuiden dels seus fills o filles. Uh-huh. I aquesta por de què passarà amb el meu fill o la meva filla quan jo no sigui o quan jo no pugui, no? Perquè una de les coses que hem de veure és que l'edat dels cuidadors i les cuidadores cada vegada s'envelleix més. O sigui, ara el gruix està entre... El perfil serien dones entre 54 i 64, però el grup de gent més gran de 70 que està cuidant a la seva parella, que s'ha fet gran, o a fills i filles que s'han fet grans, és preocupant. Mm-hmm. Sí? O sigui, aquesta por, sobretot en el tema dels fills i les filles, no? No tenir clar què passarà amb ells i amb elles quan els pares no estiguin, quina institució es farà càrrec d'ells.
Clar.
Sí? Aquesta por sempre està patent, sí.
Sí, sí, i això, tot això, tot el que ens has comentat fins ara, i això sobretot, doncs encara, lògicament, afecta mentalment a aquestes persones. Una altra cosa, aquestes persones cuidadores reben, o han rebut, no sé si reben, han rebut algun tipus de suport. Clar, jo penso, no sé, en alguna formació pel fet d'haver de tenir al seu càrrec un familiar amb dependència, ajuda, el que sigui?
En principi, la llei de dependència contempla la formació a persones no professionals. I després pues, hi ha entitats com la nostra que fem formació específica per a persones cuidadores no professionals. I sempre diem que tenim un grup, ostres, que sempre ens recolza, sempre s'apunta a tot. Però diré una cosa, aquestes formacions ens hem adonat i per això estem donant una volta, no?, al tipus de recolzament que podem donar a aquestes persones. Aquestes formacions, més que competències instrumentals per cuidar, que les dones, no?, és com moure una persona, tal. El que realment funciona és el que aporta el treball en grup i generar un espai, sí?, d'intercanvi, d'ajuda, d'intercanvi emocional mutu, no?, són grups, no?, aquests grups de la formació, que tenen un valor enorme, enorme, enorme en el recolzament emocional que es fan uns als altres. I això s'entén bé perquè és el que estàvem parlant. On pateixen més les persones cuidadores? En l'emocional. Llavors, aquest recolzament que fa el grup, sí, que pot ser a través d'un taller, és realment el que funciona, no? I el que estem veient és que hem de treballar cap aquí, no? cap a un model, no?, de crear més que formació grups de recolzament entre persones cuidadores no professionals.
Sí, sí, sí. Hem de recordar que aquest informe que heu fet, que tu has coordinat, heu fet la Fundació Pere Tarrés, l'objectiu, diríem, principal, més enllà de com ha afectat la pandèmia, és bueno, com afecta la qualitat de vida de les persones cuidadores. Però també hi ha un altre objectiu important i que cal tenir en compte i que m'agradaria dedicar-li els últims minuts d'aquesta conversa, és el fet, doncs, que heu volgut identificar l'estat dels serveis, aquests serveis o prestacions, i la conclusió a la que heu arribat és que aquestes són insuficients. Jo, Rosalina, malauradament he de dir que no m'ha sorprès. No sé si això t'ha passat el mateix.
Sí, això t'anava a dir. Mira, molts dels estudis que fem, jo sempre dic el mateix. Digo, sí, potser sembla que hem descobert el Mediterrani, però és que hem d'insistir i hem d'insistir en dades empíriques, perquè és l'única manera de demostrar que no és no és una idea, no?, que tenim. No. És que empíricament hem d'insistir que això és insuficient i hem d'insistir en la recerca, no?, en una metodologia científica i a una dada que sigui irrebatible. L'argument és irrebatible. O sigui, jo no sé si has tingut un temps de llegir alguns dels testimonis, però és que és garrifós.
Sí, sí, sí.
És garrifós, no?, no sé, el patiment, no?, que està generant. Jo crec que aquí també hi ha un component de gènere que no és menor. I a lo millor s'haurien de preguntar fins a quin punt es preocupa, no?, el patiment de les dones. Però aquí hi ha un patiment que té claríssimament un biaix de gènere. Les dones estem patint. Estem patint perquè tenim una sobrecàrrega que és inassumible. I sobretot en aquest tema, és important que les dones reconeguin el seu malestar, perquè si això no se reconeix, difícilment podrà tractar-se i prevenir-se. Sí? O sigui, jo des d'aquí diria a les dones que cuiden, que queixeu-vos,
sí, sí.
Sí? Alceu la veu, estic cansada. No?
Exacte. Doncs el que deia, n'haurem de parlar un altre dia, recordem, perquè hem d'acabar, se'ns ha acabat el temps. Recordem que hem parlat amb Rosalina Alcalde, que és cap de metodologia i estudis de la Fundació Pere Tarrés i també qui ha coordinat aquest estudi tan i tan interessant. Rosalina, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
A tu, David.
Adéu, bona tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Fins aquí aquest primer Àngels de la nova temporada de Ràdio Estel, un espai de la Fundació Llegat Roca i Pi. Ha estat fins aquí. Ens tornem a escoltar diumenge vinent.